gens favorable. Malgrat això, es varen establir noves vies de finançació i es van potenciar la formació.
Amb aquest punt arribam a les 9 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Avui començarem el programa conversant amb la família Camps Pasqual. Bon vespre, benvinguts a Noguera i Noguera.
Des de fa més de 20 anys, Margarita Pasqual pateix fibromiàlgia, una malaltia crònica que se caracteritza pel dolor generalitzat. Avui sabrem com és el seu dia a dia. Mos ho explicarà la pròpia malalta i el seu home, Vicente Camps.
Després mos visitaran els germans Jofre González Granda, quatre germans dedicats a activitats tan diferents i alhora complementaris com són l'advocacia, la informàtica, l'economia i la criminologia.
I avui el nostre cosí Mateu, de què mos parla?
Avui tornarem a analitzar un parell d'aquestes frases cèlebres, eh? I llavors acabarem amb l'ocell fuster, o sigui, el pájaro carpintero. Bueno. Curiositats de Mateu de la Jungla.
Benvinguts, Noguera i Noguera, avui a direcció tècnica Rafa Andrés. Començam.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle.
Mos hauríem de veure a tots fent playback d'aquesta cançó Amarraditos de Maria Dolores Pradera. Mateu, aquest pit t'agrada.
Aquesta sí, perquè l'entenc.
Aquesta de balles.
Que l'he fet jo, aquesta.
Meravellosa, Amarraditos. Eh?
Clar, i avui mira, la música que han triat molt bé, perfecta. Després explicaré per què. De fet, sabeu que posam normalment, si posem música feta per família, si em diràs, però Maria Dolores Pradera, família, però és que hi ha Los Gemelos, els bessons.
Que l'acompanyaven.
Los Gemelos del Sur, sí, que l'acompanyaven. I ells, evidentment, eren germans, perquè els bessons solen ser germans.
Solen ser, sí. Bona puntualització.
Puntualització necessària. I hem de dir que Julián i Santiago López Hernández eren enginyer i arquitecte.
Que curiós.
Varen començar a l'Etun Universitari de Madrid. I van acompanyar a lo llarg de la seva vida artística a ses cantants Maria Dolores Pradera, Nati Mistral, Concha Márquez Piquer i Chabela Vargas, quasi res. I ells han estat sempre elegants i discrets, perquè jo crec que d'aquest dos senyors no se sap quasi res. No.
Jo cap de sabentar i jo breveig de que m'agrada la música i m'agrada la Maria Dolores Pradera, recentment desapareguda. I no sabia aquesta història.
Idò, jo m'ho agradar. I a més, vaig dir, és que són perfectes per l'entrevista que tindrem ara, perquè com dèiem en temps de sumari, avui parlarem de fibromiàlgia, d'una família que té un dels seus membres que pateix aquesta malaltia. I quan jo me vaig assabentar que el matrimoni que està en nosaltres aviat farà 42 anys de casats, vaig dir, les han de posar Amarraditos d'una Maria Dolores Pradera.
Fantàstic.
Marga Pasqual, benvinguda.
Moltes gràcies, mama.
Ella és presidenta de l'Associació Balear d'Ajuda a la Fibromiàlgia, malalta de fibromiàlgia de fa molts anys.
Pot ser.
I el seu home, en Vicenç Camps, Juaneda, benvingut. Com va?
Molt bé, de moment.
Bon vespre.
Molt bé.
I vos hem posat Amarraditos, perquè jo no sé si entrevistes vos, en aquest cas, per la fibromiàlgia, que en principi és el motiu que de ser convidada, però no tothom ho pot dir, que havia farà 42 anys de casat.
Ja.
Són molt d'anys, eh?
Sí.
Hombre, Hi ha pujades i de belles en tots els matrimonis, en totes les parelles. No te creguis que sempre estem amarradito.
Però 42 anys.
Sí.
Està molt bé. Pues, avui en dia que tothom se separa.
Jo sempre...
És una meravella.
Jo sempre me present com a sofridor, eh? El canto. Sempre me present, no som som.
Ara de manera...
Som sofridor.
Ara de manera aquesta cançó que nadie sepa mi sofrir. I també...
Exacte. Aquesta sí
t'acorda. I aquí m'han de fer
sí.
Ben rodó. Bé, anem a lo com us ocupava. En principi sí. També vàrem obrir les entrevistes de Noguera i Noguera, com sabeu, a malalties que tenen una incidència dins el que és el nucli familiar, i amb aquesta fibromialgia és una malaltia crònica, que ara mos explicarà què és aquesta alteració que produeix, per dir-ho clar, com si tinguessis com un gripot, mal per tot, això me va dir Marga Pasqual fa molt d'anys i a mi me va quedar molt marcat. I expliqueu, Marga, i com influeix a la vida familiar del fill, de l'home, aquest patiment?
Pues, bé, més que dir el que és la fibromialgia, jo el que diria és que després de 6, 7, 8 anys d'anar de metges, a la fi troben el que tens i te diuen que tens fibromialgia. És com una explosió de cansament continuat i dolor. Dolor cada dia, a totes hores, de nit, de dia, i és un dolor que es fa un recorregut per tot el cos. Un dia te fa mal els lumbars, l'altre dia... A veure, no és que te faci mal aquell dia, sinó que te fa mal cada dia, però hi ha dies que te fa més mal un lloc que l'altre. I mai s'atura. Sempre, aquest dolor sempre hi és.
Marga, i a tu quina edat vas començar a patir aquests símptomes i en quina edat t'ho varen diagnosticar? Perquè segur que va passar molt de temps.
Moltíssim. A més, quan t'ho diagnostiquen, te'n dones compte que fa anys que tenies aquest patiment. Un dia tenies mal un costat, un altre dia tenies mal l'altre, després te feien mal els genolls, però eres jove i tenies en aquell temps dos octalidons. Un altre dia un gelocatil amb un cop de conyac, que eren increïbles els octalidons.
Els octalidons.
Sí, perquè tenies molt de mal de cap, perquè clar, les cervicals te feien mal, feies molt d'exercici i ho superaves. Fins que me varen fer una operació de genoll. Jo ni siquiera volia fer la baixa, perquè me creia que serien dos dies. I vaig estar 2 mesos de baixa i a partir d'aquell moment ja no torna a fer feina. I tenia 41 anys.
Bon Jesús.
I era jove.
I en aquest cas, el teu home, en Vicenç, com ho vas viure? Perquè ja esteu junts. És a dir, vosaltres, sí. Fa 41 anys que esteu casats, no sé des de quan vareu festejar, si vareu festejar molt de temps.
Sí, vareu bastant.
Duis tota la vida
sí,
junts.
Pràcticament un 50 anys.
Com ho vas viure en aquest procés? De dir, té mal,
pues,
no sabem què té.
És aspecte de sorpresa. En els principis és el que hem comentat qualque vegada, que realment pues, dius, mira, això serà un constipat, serà un refredat, això i tal, pues mira, és una cosa que vas. I després comences calvari. Comences calvari perquè, és clar, si ja en principi veus que és una cosa que ja és més llarga, pues el que vas és a cercar metges i metges i metges. Estem parlant ara pràcticament des de l'any 96, més o menys 95. I, clar, hi havia un desconeixement total. Avui en dia encara n'hi ha de desconeixement. Però en aquella època, pues encara molt més. I aleshores, pues mira, clar, comença... se t'arbuques el món, perquè comences a dir, bueno, què passa a la meva dona? Té un mal que serà molt, molt dolorós o molt això i tal, ja la teva vida ja va canviant, i aquí comença tot aquest via crucis.
I en el principi jo m'imagino que encara hauríeu d'afegir que la malaltia està reconeguda des dels anys 90, però jo recordo moltes 92. Persones que les derivaven en el psiquiatre.
Encara, a veure...
És a dir, com si estessis malament del cap,
sí,
tu no, tens encara... mal. Encara se fa, encara passa
sí,
això.
Sí, encara... Bueno, no se reconeix com a una invalidesa, ni com a una minusvalia.
I malgrat que sigui reconeguda per l'OMS des de fa molt de temps.
Des del 92.
Ara, el que passa que no se fa, no...
Però ara, encara, en les unitats de dolor... encara hi ha un psicòleg per aquestes persones. Sí. A veure, jo no dic que potser no necessitin un psicòleg.
Com a suport.
Sí. Com a suport, yeah. Però no per depressió. Clar, el primer que fan és donar-te un antidepressiu, però no perquè tinguis depressió. És a dir, l'enfermedat no ve d'una depressió.
Perquè no te venguis a baix, te'l donen per
una no, altura. I que, a més, a qualsevol malaltia d'ossos, reumàtica, que no logren calmar el dolor amb una artrosis, si te donen un antidepressiu, el dolor baixa. Ell, per exemple, anàvem a una clínica de dolor i no hi havia manera, li donaven endixons a columna, li feien de tot. I va arribar un moment que li vaig dir al metge, dic, i que li pareix que li donéssim un antidepressiu per baixar l'umbral del dolor. Diu-me, per bona idea. I efectivament li va davallar.
És curiós, els malalts que tenen una malaltia crònica, que a la millor de la banda científica de la malaltia no en saben, però a l'hora de gestionar arriben a saber més que
metge,
perquè que li diguis sí, al metge, que sí. El metge te digui que sí.
És sí, molt estrany que un metge te doni la raó sí, a l'hora de dir, perquè hi ha malalts que arriben a saber més que
el però metge. És vera que quan sabeu que una persona pren un antidepressiu, te creus que és que té una depressió, i realment no, el que passa que ajuda a pujar els nivells de serotonina i això
clar,
fa que...
De qualque manera, aquest dolor...
Minva.
Sí, i el res d'una altra manera, exacte, emocionalment, i potser no és que no et faci tant de mal, però potser el notar menys.
Exacte.
Ai, Mateu.
Jo avui volia fer una pregunta sèria.
Sí, bueno, i què te penses, que no hem estat sèries?
No, sí, no, però ha dit jo.
No,
perquè se dona compte que jo no són sèries.
De la meva part.
Cria cosins i te sortiran.
I en tindràs molts. Cria cuervos i tindràs muchos.
Exacte. Jo t'ho volia demanar. Si quan te varen diagnosticar, va ser un alliberament o una condena?
Una condena. I te diré per què. Jo me crec que el que tenia antes del diagnòstic era normal, és a dir, jo me creia, fins i tot quan era nina, que a lo millor estava amb la mateixa postura, tenia dolor. Però jo me creia que aquest dolor era una cosa normal, que li passava a tothom. Mai se me va ocórrer comentar a ningú. I va ser arrel d'una operació de genoll, que me van fer estar 2 mesos sense fer res, que quan me vaig voler xiquer, vaig començar a fer rehabilitació, de cada vegada tenia més mal i més mal. Clar, jo en aquell moment que me diagnosticaren fibromiàlgia, jo ni havia sentit mai aquesta paraula, dic fibra o fibres, àlgia, dolor, 15 dies. Però quan vaig saber el que era i tots els símptomes, vaig dir, no, això és una altra cosa, jo no m'estic enfrontant en això.
Margarit, curiosament, afecta majoritàriament a dones.
95%.
95% de dones. I m'imagino que no se saben les causes.
No, és del sistema nerviós, això està claríssim. Que és del sistema nerviós.
Però a partir d'aquí no se sap què és el que la desencadena.
No. A veure, una persona que no tingui, no hagi tingut mai cap símptoma, pot tenir un accident de cotxe, per exemple, i es talla amb una fibromialgia.
Com tu en l'operació de genoll.
Exacte. Però jo tenia uns antecedents que després m'han fet veure que ja tenia això.
Clar, però tu no ho havies sabut llegir en aquell moment,
exactament.
No ho havies interpretat.
Exactament. A més, també he reconegut que tenia una tia que clarament tenia el mateix que jo tenia el mateix que ella. I ma mare, a les darreries, també tenia el mateix.
Hi ha una qüestió que les malalties, a part del dolor físic, després hi ha, de vegades, incomprensió, és que no te creguin. I jo sé que les malaltes de fibromialgia i xer en femení, perquè l'immensa majoria són dones, jo només he entrevistat a un senyor al llarg dels anys que fa que m'he preocupat per aquesta malaltia. Sí. De fet, moltes vegades se pensen, i ho diré talment, que era per dolaria.
Mira, sí, aquesta, que feien comèdia, per això t'enviaven una xiquiasa.
I i això, per jo, és més dolorós, que no te creguin. Aquesta sí. Banda, a mi m'agradaria que també la comenteu, perquè fa molt d'anys que n'hem parlat,
sí.
Ara vos comencen a creure, clar. I encara hi ha gent que no creu.
I encara hi ha problemes,
però
sí.
Aquesta banda de que no te creuen, això com se diu?
Molt malament. Jo veig malaltes i... Bé, hi ha hagut malaltes que jo dic que se separessin dels homes i han millorat.
Però han de dir, perquè la relació empitjorava la malaltia.
Tenen en compte que...
No
quan...
ho creu, l'home? No la creu?
A veure, si els metges no ho creuen, com ho han de creure, l'home? Jo tinc un
problema. Vaig
tenir, és que sortim en la incredulitat, per exemple, pels metges. Els metges realment ja no hi creuen. O sigui, la majoria... I això és la punyeta.
Bueno, però avui en dia sí que n'hi ha de debò.
Sí, però n'hi ha pots.
Col·lectiu, ha pots. Hem sentit encara avui en dia que se'n van al metge i li diuen, escolta, i diu, això és una cosa psicològica. Fotre, si això ja fa estona.
Espavili, se'n vagi a fer feina.
Que això se'n vagi a fer feina. O sigui que...
però si està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, com sí, és que... però no està reconegut per l'estat espanyol com una malaltia.
Efectivament.
És un síndrome.
Ja, yeah. Sí.
No està reconegut per l'estat espanyol. Mira, en part, en el meu fill i en la meva mama vaig tenir la sort, no sé si no recordareu que als anys 94, qui tenia connexió a internet, te quedaves sense telèfon.
Sí.
És a dir, que agafaves...
Nosaltres no hi quedàvem, i te telefonàvem, i te n'anaves sense connexió.
I comunicava.
Llavors, com que el nostre fill tot això sempre li havia agradat molt, se va posar en contacte amb associacions de fibromialgia d'Estats Units. El 94 rebíem una revista i tant ell... Bé, digueu tu.
Sí, no, jo li feia les traduccions i realment veia que anaven bastantes passes endavant. I de totes maneres encara no se sabia l'origen d'aquesta malaltia. I així estàvem. Ara, amb aquestes traduccions i tot això, pues, a poc a poc varen formar l'associació i pues, realment ja varen començar a seguir una pauta de que no te donassin qualsevol cosa, perquè donaven antidepressius i això i tal, i clar, la gent rebutjava això, perquè deien fotre antidepressius, jo no tinc depressió.
Es Prozac, en aquell temps devien donar.
Es Prozac, però és clar, és que aquests antidepressius tenen una substància que se diu serotonina, que és un component parcial d'això, que realment ajuda, diguéssim, a minvar aquesta dolència que poden tenir. No cura, sí. No res d'això, però almenys és més suportable.
Jo m'agradaria aprofitar aquesta entrevista familiar, perquè Noguera i Noguera en principi és, perquè sou família, però aprofitar per parlar de la malaltia i també per donar un pot de conhort. A lo millor ara hi ha qualcú que està escoltant, no espero que hi hagi qualcú que estigui escoltant, lògicament.
Milions de persones m'ho escolten.
Qualque dona, o qualque home, que escolti i pensi, mira, jo estic en aquesta situació, tenc això, no sé què punyetes tinc, a més, no, ni me creuen. El manco que se pugui adreçar a vosaltres, també que si hi ha qualque parella que escolta, pues, també doni aquest marge de confiança, de dir, mem, és que aquesta incomprensió... Marga, quines passes podríem fer per en manco tenir aquest conor de dir, mem, vaig a una associació, a un grup de persones que el manco me creuran i m'escoltaran i me sentiré el manco recolzada.
Jo els diria que es posessin en contacte amb CBD, amb l'Institut Balear de la Dona. I allà els amors derivaran.
L'Institut Balear de la Dona.
L'Institut Balear de la Dona.
Com a mínim aquesta institució...
Perdona per la pregunta tonta, i si és un home...
També li donen... No,
perdona, però és que m'ho he parat amb el mes.
Sí.
Com a mínim teniu aquest consell. Si tu Balear de la Dona sí que vols donar recolzament.
Sí.
Sí, és que si no fos... que una institució pública vos doni recolzament, perquè si no, que sí, ja estaríem perduts. No.
Els altres estaments els tenim tots tancats, eh?
Tots. Però l'Institut Balear de la Dona mos ha ajudat moltíssim.
Una pregunta, Marga. Jo m'imagino que, pas mal, has d'aprendre... analgèsics, antiinflamatoris, o ja no en prens.
No serveixen de res.
Això t'anava a dir, perquè això te deu fotre també altres coses.
Els fetges, si no... estómac, tot.
És una cadena, vull dir, que és una malaltia que te genera una cadena de contagiaments.
No? Jo me'n record que un dia els vaig sentir xerrar a ell i al meu fill i li deia, a veure, escolta, Òscar, no te pareix que ta mare pren massa medicaments? I la cosa se va quedar així. Però és que ara no en prenc. Per què? Perquè te'n dones compte de que, a veure, un antiinflamatori no te fa res. No. Fins i tot, les parxes de morfina no te fan absolutament res.
I com gestiones la malaltia ara, quan tens una crisi, un brot?
Val, quan que no pren res, quan tenc dolor, m'aprenc un paracetamol, un saldiar, se diu, té un...
Clar, com que t'has fet net, diguem, de medicació, ara te fa més efecte, de qualque manera. Clar, perquè és una bolla, això.
Tots ho havien de fer tots, també, d'alguna manera, perquè prenem massa medicina.
Jo el primer que els he dit, heu de provar això altre, que tenim una sèrie de coses que mos van fantàstiques, heu de fer exercici, que l'exercici que jo dono en el principi és d'estiraments, perquè tenim la musculatura que està contraguda...
Contraturada
tot el temps. Llavors, si els ensenyem a estirar la musculatura, comencen a tenir menys mal. Si, a més de descontraturar la que te dones a classe, és una catxonda mental i te fa riure tot el temps, és un poquet de risoteràpia i un poquet de tot. Val? I llavors és relajació. Després, pues, intentar anar deixant-se medicació. Si tens molt de dolor a dins una banyera amb aigua, el més calenta que puguis aguantar, oli de romaní, alcohol de romaní, aspirines a dins, si el teu estómac ho permet, aspirines o gelocatils a dins la banyera.
Ja. Vem, ara no mos queda temps. Jo vull fer una darrera pregunta i serà pel teu home, pel Vicenç. Has posat una quereta quan t'ha dit banyera, oli i tal. Que hi ha hagut qualque massatget aquí, eh? Hi ha hagut qualque massatget, perquè hi ha vist la querona aquí de pillo que ha posat, Vicenç.
Efectivament. No, però jo, o sigui, jo veig que ara realment ja ho du, s'ho porta. Jo en el meu cas també ho duc i ho s'ho port. Qualque vegada això vol dir que no, que potser no hi ha qualque empenta d'aquestes, perquè és clar, arriba un moment que no, però en el final ho endull molt bé.
Jo avui, si qualcú té aquesta sensació de que pot patir fibromialgia, perquè potser encara no està diagnosticat i no sap ben bé, que s'adreci, si tu voleu la dona, i en tot cas ja sí. La derivaran a l'associació. Jo vos dono senyorabona per aquests 42 anys que duis junts, no ho pot dir tothom. Exacte. I Marga i Vicenç, gràcies per haver estat amb nosaltres, una salutació al vostre fill, i enhorabona pel bé que duis aquesta situació difícil, perquè quan hi ha una malaltia dins el nucli familiar, sempre, de qualque manera, s'estabilitza.
És un plaer.
Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar andar reluce la cera, al andar andar.
Escoltes Noguera i Noguera, Ivetres Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura.
Nura, una proposta diària de Carles Marquès. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
A Menorca, 88.6. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song
way down deep. Avui mos acompanyarà en aquesta entrevista la família Jofre, però també, i en quant a música es refereix, la família Cohen. Com saben, escoltam música feta per famílies. Si avui escoltaran la veu d'Adam Cohen, que és músic i cantautor i fill, lògicament, de Leonard Cohen. Bé, també podria ser un altre Cohen, no necessàriament en Leonard. La veritat és que és un músic excepcional i jo crec que el fill no queda enrere. Saludam en el germà Jofre, Víctor i Gerard. Benvinguts.
Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre. Què tal?
Hem de dir que el germà Jofre són quatre germans, en Víctor, en Gerard, en Xavier i en Jero.
Sí.
I he de contar una intimitat quasi, perquè ells varen ser col·laboradors, tots quatre, col·laboradors meus d'un programa que vaig fer a una Mallorca.
Sí.
Jo crec que això és bastant insòlit, que tenia quatre germans que xerren de temes distints.
Tots distints?
Tots distints, perquè ara presentarem en Víctor. Víctor és detectiu privat.
Sí.
En Gerard Jofre és advocat laboralista.
Exacte.
En Xavier Jofre és enginyer informàtic. I en Jero Jofre, economista.
Correcte.
Quatre germans amb ocupacions completament diferents.
Distintes tots.
Però que se complementen d'una forma increïble.
Sí, tot va ser perquè mon pare ha estat també economista durant molts anys i ell, en el seu despatx, nosaltres vam començar col·laborant amb ell. Clar, les disciplines que nosaltres tocàvem eren disciplines que estiguessin relacionades amb l'assessoria, amb l'assessorament. I des de la part informàtica fins a la part de detectiu privat o la part de la part laboral i la part econòmica, pues, va ser un complement per ell.
Malament, ara tots teniu, diguem, despatx propi. Crec que a qualque moment heu estat junts.
Clar que sí.
Sí, 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 sí. Recuerdo, Gerardo, seguro que te acuerdas tú también, los primeros años fue así, es decir, coincidimos en el mismo despacho, evidentemente puerta con puerta, incluso a veces, evidentemente, la parte de Gerardo, que es abogado laboralista, pues incluso algún cliente a veces necesitaba de sus servicios, cliente que venía a verme a mí, y viceversa. O sea que en ese sentido hemos estado muy unidos también.
Clar, perquè habitualment tenim famílies que es dediquen al mateix, però en el vostre cas, malament no sigui la mateixa professió, quasi, quasi, és com un complet. És com a més, inclús.
Era una assessoria integral. O sigui,
tot completament.
Exactament. Donàvem una assessoria integral dintre de lo que cada germà sabia i de les seves competències. I en el cas d'en Javier, per exemple, pues era superimportant perquè la part de tecnologia i d'informàtica estava en el darrer moment, era el més punta que hi havia en aquell moment.
La veritat és que m'encanta tenir-vos. No hem pogut completar la família perquè hi ha fills petits, viatges que han impedit tenir quatre, que la veritat me feia il·lusió, dic, com pot ser que els quatre germans, perquè en el principi, evidentment, relacionar un amb l'altre, però jo crec que me va arribar un dels germans i no sabia que era germà vostre. Crec que va ser en Jero.
En Jero, sí.
En Jero, que jo un dia el vaig entrevistar i vaig dir allò que diuen de vegades els petits. I tu que no ets germà o família de Jofre?
Sí. En Jero ara mateix està a Madrid. Està fent feina allà, té la seva assessoria d'econòmiques i està fent feina allà de freelance allà. I la veritat és que també compagina aquí a Mallorca, vinguent de viatge i dedicant-se també als clients que té per aquí.
Ets l'únic que ha fet cas en el vostre pare, el petit. Ha hagut d'esperar a tenir quatre fills perquè el petit fos economista com ell.
Jo ara te contaré una anècdota. Jo és que empecé econòmiques.
Bueno.
Empecé econòmiques. Lo que pasa es que duré dos meses porque vi y me di cuenta que eso no era lo mío. A ver, los números
una modoxio, bien,
pero yo necesitaba acción. Entonces cambié radicalmente y desde pequeñito siempre quise dedicarme al tema de la investigación, privada, y así lo hice. A los dos meses de estar en económicas canvié, digamos, directament.
Se'n va donar compte ben aviat,
no?
Sí,
dos meses.
Bé, si no vas perdre el temps d'estar un parell d'anys.
Tal qual, així fue. Además, sí.
Jo te volia demanar, diuen que els detectius avui en dia, bé, tenim una imatge de les pel·lícules, però diuen que els detectius avui en dia se dediquen a banyes i baixes.
Bé.
Banyes i baixes.
Sempre ha sido un clàssico.
Però quina part de realitat hi ha en això?
Ahora, actualmente, ha evolucionado muchísimo el tema de lo que vendría a ser realmente el objeto de nuestras investigaciones. Eso ya no es exactamente así. Hay muchos más temas a los que nosotros nos dedicamos, pero antiguamente sí que es verdad que me atrevería a decirte que en un 70% los casos que teníamos eran de baños, directamente.
Y de baixes, també, ¿no?
També.
Gent d'aquesta que, ai, no puc moure de mal d'esquenets, el veient jugant a pàdel.
Sí, de estos me he encontrado unos cuantos ya, O sea, que sí que los hay. Lo que pasa es que se les coge rápido, también te lo digo, porque es una situación que en unos días de observación, si realmente están cometiendo el fraude, nosotros...
Però això bon dia encara passa. O una societat en crisi econòmica que hi ha gent que no té feina, a mi que hauria de ser cara de vergonya, fer això, és a dir, que ja
apareix
una immoralitat.
Sí.
Mira aquell funcionari d'un ajuntament d'Andalusia que va estar 14 anys sense anar a fer feina. Què t'apareix?
Idò.
Bé, gent que... Supongo que has estado frente a esta pasta, ¿no?
Sí, es que es lo que yo digo siempre. Está muy bien tener los conocimientos teóricos y haber estudiado, etcétera, pero luego tienes que, como se dice en lenguaje coloquial, hay que mamar la calle. Hay que estar mucho de seguimiento, mucha observación y...
Precisamente, ahora seguint esa mateixa línia de ses baixes, jo, Gerardo, te volia demanar si hi ha molta gent que se n'aprofiti d'això, perquè veritablement una vegada laboralista deu veure un poquet de tot, però també hi deu empreses que abusen i treballadors que també són un barruts.
N'hi ha de tot. Dintre de l'àmbit laboral n'hi ha de tot. N'hi ha empresaris que no s'estan portant correctament i n'hi ha treballadors que s'aprofiten. I te trobes de tot tipus de casos i, a més, estem precisament de lo que conta el meu germà, en Víctor, ses baixes. Ses baixes és un és típic cas després que dona lloc a un despido disciplinari. Mm. I en final rep la carta, un despido, i això dona després a que hagi de presentar-se en el jutjat a defensar, perquè moltes vegades el treballador no està d'acord amb això, reclama, i el detectiu privat és superimportant perquè s'aprova que nosaltres presentem els abogats de cara al judici per poder demostrar que ha actuat en una situació de fraude.
És a dir, un informe d'un detectiu privat es prova
sí,
a un judici.
Sí, sempre,
no importa que ho faci la policia.
No, no, sempre que sigui d'un detectiu privat en llicència oficial, diguéssim, perquè tenim el problema també de l'intrusisme que m'ho està fent molt de mal. Però bueno, el tema de l'informe és una eina que s'utilitza molt per temes dels abogats i que en el final te dona resultat, perquè és que necessites una prova. I aquesta és com a contundent, si se fa, com Déu mana, també t'ho dic.
Processalment, un detectiu privat és un testigo qualificado. És a dir, que és un testimoni, però com a més se dedica a això, pues, pot tenir una prova no, més rellevant.
Quasi com un policia, perquè un policia sí que la seva paraula val més a un judici que ser d'un ciutadà normal, crec.
Lògicament, un policia és una autoritat. I en aquest cas, clar, pues, té més valor.
Ara en Mateu, Escosi de Llum, va fer una pregunta, però... Te dones compte, quina família tan completa. Només les falta un metge. Teniu cap metge a la família?
Bueno, tenim per part de ma mare.
Perquè clar, ja diuen advocat, metge, detectiu privat, informàtic, que avui en dia és supernecessari, economista, que m'expliquin.
Tenim dos tios que són metges.
És que la meva pregunta va per aquí.
Arbis, que te llegeixo
el pensament. Jo volia ser un detectiu oficial, un títol oficial, té llicència per a matar com en 007. I si du pistola, jo què sé, coses d'aquestes.
A mi, mis companys cuando estudiábamos siempre me decían, hey tío, ¿te pareces a James Bond? Yo sé, ya más quisiera. Pero no, la verdad no. Es que no.
¿Te pareces porque es guapote, en Víctor?
Eso es la verdad, y esas familias tampoco, pero...
No.
Perdona.
Abundant
en el que diu en Mateu, segur que t'has trobat amb aquesta pregunta en que era molt de vegades. Oh, detective privado, que emocionante, ¿no? Como en las películas, digamos.
No es igual que las películas. Tiene su parte buena, la profesión, pero también tiene su lado oscuro. Nosotros, los detectives, el problema es que siempre estamos solos. Es decir,
moltes hores d'espera,
sí.
Moltes hores tot sol dins el cotxe, esperant que una persona entri a pugui i no te quedes dormit.
No, mira que és una cosa que m'han demanat no? Molt de pits, me dius, i no te quedes allà dins i t'entra ahí el sueño. I, no, la veritat és que...
Tu, i no te fa pena de vegades de dir un home que la teva dona tanguiana, veient l'home com és i l'amant com és?
M'ha passat.
Saps què te vull dir?
M'ha passat.
Quina pena aquesta dona, perquè està molt claro. L'amant.
M'ha passat que m'he vist amb aquesta situació moltes vegades.
Però s'ha fet la feina.
Exacte, la feina i s'ha de fer. Però a vegades me donen les gràcies i tot. Perquè tenen aquest dubte que tenen a dins i necessiten saber la veritat i jo ajudo.
Jo crec que ja és millor saber la veritat.
I de vegades és mentida.
De vegades és mentida. Això és l'important. Un pot de paranoies i obsessions que tenen i després verificar i ratificar.
Gerardo, i a tu quan te diuen els teus germans, no, tinc un germà que és enginyer, l'altre és economista, i l'altre no, detectiu privat. Què te diuen?
Sí, me diuen és raro, perquè no és una professió que se vegi molt habitual aquí a Mallorca, però bueno, sí que n'hi ha i és un necessari... En Víctor, a més, és criminòleg, no només és detectiu privat. Va estudiar a Salamanca i va estudiar dues carreres.
Pena, delito i delinqüente.
Del meu germà.
Ara.
Pena, delito i delinqüente.
I jo ara vull contar una cosa. Jo vaig estar a punt de fer un curs de criminologia amb en Víctor, que era el meu tutor. El que passa que per qüestions de feina no m'ho vaig parar, perquè eren moltes hores diàries, 5 hores diàries.
Sempre molt va agradar la criminologia en altres, perquè el papà també era molt aficionat i ell havia estudiat psicologia clínica, a banda de també estudiar dret, i sempre mos va cridar molt l'atenció, perquè ell sempre mos deia pena, delito i delinqüente, això, i sempre mos ho deia en castellà, òbviament, perquè jo estudia... Però sí que és un món que, de prop, també és com a les pel·lícules, passa el mateix, que dius, no, bueno, això no és com el CSI.
No és així com el CSI. Abans ho comentàvem un poc, en la Marga. El tema de CSI i les sèries ara, que estan molt de moda, molt típiques en aquest sentit, no s'ajusten a la realitat. Sí que ha pinzellades així per damunt que se podria dir que és prescut, un poc prescut, però...
Per exemple, que sempre ho compro, perquè em va agradar, quan agafen, és que molt cinematogràfic, troben un pèl, agafen unes pinces, perquè queda plano,
com
això no se pot agafar, perquè xaparia el pèl. S'ha d'agafar amb un guant, però clar, tu una manota amb un guant, fan un pol, no queda,
no, no, no queda visual, tens raó.
I hi ha moltes coses d'aquestes dir que em posen per davant que sigui visual i cinematogràfic que la part científica.
Jo m'hauria fer una pregunta. Quina mitja... Men, per exemple, la televisió en 3 dies tenen el cas resalt, no?
Sí, sí.
A quina mitja pots resoldre-te un cas?
Mira, depèn d'un pot d'escàs, perquè és complicat. No el mateix, el millor, amb tema de banyes, que xerràvem abans.
I això en 2 dies està.
Clar, normalment, en 4 o 5 dies, si una persona és infidel, diguéssim, l'enganxam.
Tacatà.
Sí, sí, perquè solen ser reincidents en aquest sentit.
Solen caure.
Clar,
clar. I recaure. Caure,
sí,
i recaure.
Recaure.
Un tema més complicat, com podria ser una investigació sobre un robo, per exemple. Això ja sí que no pots medir exactament els temps. Tu has de fer i a poc a poc és un procés.
I n'hi ha que s'estiren...
Sí, se poden estirar.
Mesos.
Mesos, inclús. I també els temes, sobretot, de desaparicions, que també hem tocat.
Ui, sí. Sí.
Sí. És més dur.
Sí. I aquí a les illes en tenim un caramull de casos. Sí. T'ha quedat qualque espina clavada, qualque tema que haguis investigat i que no haguis pogut resoldre ni amb ajuda, ni donant ajuda a la policia, ni has participat a qualque desaparició, qualque cas que diguis, no he pogut.
Sí. No exactament, sí que vaig prendre les primeres hipòtesis sobre un tema de, no sé si vos en recordeu, d'una lota que del llinatge era Tennant, no sé si la coneixeu, que va allà ser molt d'anys. Correcte,
Jacqueline,
exacte. Sí. Pues aquest tema el vaig dur jo durant molt de mesos per el tema de sa germana que mos va contractar a l'oficina. Sí. I l'assumpte va ser que, claro, no se va trobar res encara. Lo que sí que després se va saber realment el desenllaç final del tema, que va ser un accident que va tenir, si van trobar restos, per la zona, diguéssim, de la Victòria del Cudi, més o manco.
Crec que havia sortit a passejar.
Sí, correcte. Sí. Nosaltres vam fer una investigació molt, molt conscienciada i de molt de temps, i l'hipòtesis final va ser aquesta, que el més probable és que va ser un accident, perquè vàrem, diguéssim, investigar tot el seu cercle cercà, el tema de la feina, el tema personal, on vivia, un poc la seva agenda personal, que vàrem tenir a ser ella, i un poc tot això, i és la nostra feina, és el que hem de fer, per tant.
Parlava de la velocitat, si me permets l'expressió, de resolució d'un cas, amb el... advocat laboralista. Aquí la justícia va tant a poc sempre, perquè clar, de vegades poden passar anys com a casos penals, o què?
A veure, el laboral és curiós, però hi ha 5 jutjats i a més hi ha un de reforç. Depèn del jutjat que caigui, pot anar més via o més lento i dependent del tipus de casos. Per exemple, quan són casos de drets fonamentals, també els jutges tenen l'obligació de llilissar, perquè la llei diu que s'ha de fer abans. I moltes mos trobem segons quin casos, segons quins jutjats, que poden començar a anar més ràpid i anar fent més via, i altres que van més lentos. Però hi ha casos que en el retras que va haver, que ha hagut durant molt d'anys, en el tema de la justícia, els temps perquè estaven saturats, perquè quan va haver la crisi i tot això, hi va haver moltes empreses que van haver fet despidos i tal, i se va fer una sèrie d'acumulació de feina, pues hi va haver moments que se van produir retrasos de 2 anys. I ara mateix, o més. I ara mateix, pues, s'està intentant adaptar amb aquest jutjat nou que s'ha integrat, el jutjat de lo social número 5, i segons quins jutjats, pues, ja fan més via. Ja ha canviat un poc això.
No hem fet encara la pregunta obligada en el programa,
sí,
que sempre la fa en Jaume. No sé si la vol fer tu, Mateu, avui.
No, que la fa en Jaume.
Es diu Manlles, si vos reuniu per fer una paella, tots els germans, de què xerrau? D'economia, de dret laboral, de banyes, de baixes, d'informàtica, perquè val tot sí que teniu tema a rompre.
De tot menys d'això.
Sí, no, ja
de feina no xerrau.
De feina no. Durant ja la setmana ja tenim la nostra feina i lo seu és quan feim les reunions, mos reim un pot de tot i fem un pot de xiste i mos ho passam bé.
I a la recta final, ja les noves generacions, els fills, cap a on tomben? És a dir, ja som jovenets encara, els vostres fills, però bé, de vegades ja tenen les idees clares.
Sí. Mira, la meva filla Núria, que té 12 anys ara, vol ser veterinari. Té clar des del primer dia. La petita, que té 5, encara no...
Encara molt prest.
Bueno,
Li agrada el futbol, l'únic que et dic.
Ara ser dones en el futbol, estan fent molt bon paper, millor que els homes, eh?
Sí, sí, no, no, no.
La millor vos retirarà tot.
Futbol femenino.
La millor vos retirarà.
Ara només falta que sigui professional, perquè fins que és amateur, fins ara és futbol femení.
I jo tinc dos, el major que té 12 anys i el petit té 9, i el... Exactament, és petit, encara no sé què vol, perquè encara...
No ho heu xerrat. Massa...
No ho heu xerrat. Però el major parell que tira més cap a poder ser mestre o ensenyança. O sigui, li agrada molt el tema. A més, sense els nins, que són més petits, se du molt bé. És com si... Té molta paciència, també. És a dir, a lo millor, qualque cosa de magisteri o qualque cosa...
Jo crec que això és una característica del germà Jofre. A tots sou... paciència i tranquil, és el manco d'impressió que tinc. Estic equivocada?
No, jo crec que tens...
Perquè vos conen que toc quatre,
sí.
I teniu un posat tranquil...
Deu venir de família, no?
Sí, sí, la veritat és que sí, sí, mon pare és així també, és bastant tranquil i té una paciència també, i ma mare més encara, que l'ha aguantat molt de temps. O sigui, no. Sí.
I doncs, bé, una abraçada molt grossa pels pares i per sa mare, per dos germans que avui no han pogut venir, en Xavier i en Jero. Bé, han tingut la meitat de sa família Jofre. Sí, un plaer que heu estat aquí a Noguera i Noguera. Moltíssimes gràcies, gràcies. Víctor i Gerard. Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Oh,
oh, in my secret life. My secret land. I smile when I'm angry. I cheat and I lie.
Escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
La millor selecció musical. IB3 Música. Amb Tito Fuster.
Et propos un viatge per al món musical i recuperar grans clàssics, cites històriques, actualitat discogràfica, la música feta a les illes, agenda de concerts, un menú sonor amb varietat d'estils. Els caps de setmana connectam amb les cançons a IB3 Música.
Badminton, pesca submarina, vela, hockey, vòlei, però també futbol, bàsquet, tennis. Si t'agrada tot això i moltes disciplines més, no ho dubtis si sintonitza cada dia amb IB3 Ràdio, on tots els esports són importants.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres a IB3 Ràdio a la una del migdia.
A Caldia, escolta IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
Escolta, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera vegada. Recordes?
Tu sempre igual, tu sempre igual.
Això ho diu una Núria Feliu, però jo també t'ho podria dir tu. Bon, Mateu, tu sempre igual.
Jo no som sempre igual, Mari, jo també, un poquet, no?
Sí.
Ah, no? No t'agrada aquesta?
Sí, aquesta cançó també...
Tu diràs, la setmana passada vam dir, fer parole, i aquesta setmana paraules. Per què? Perquè seran de frases de paraules, amb aquestes paraules...
Aquestes ja
vols.
Sempre ho fa venir bé.
Sí, ja ho fa venir bé. Seran de fer aquestes frases i aquestes paraules que diuen la gent. Avui duc una gent molt especial, sí, molt nadalenca, com que ja encara hi som, que és la Malena Gràcia.
I per què nadalenca?
Perquè té... Ai, no ho puc dir, perquè era masclista, no ho vull dir. Bé, per ser bolla de sabre.
Bon, Jesús. Sí que és cert. Bé, vinga, continua.
Cadascú que interpreti com vulgui.
No mos haurien de variar per aquestes dades tan entranyables.
No mos variarem per res. Bé, ella, aquesta dona, va dir, estava allí en la calle a l'aire imperio.
A l'aire imperio?
A l'aire imperio.
No sé si... Imperio.
Fantàstic,
sí, l'aire imperio. Jo he pensat a l'aire imperio que pentures que duia una camiseta d'aquelles imperi. I feia fred.
dic jo, no ho sé.
O pensava en l'imperi Argentina.
Podria ser, podria ser.
A l'aire imperi, què vol?
Per dir jo crec que es va equivocar d'intemperi. Intemperi.
A l'aire
sí,
imperi.
A
l'aire imperi,
sí, sí, sí,
bo.
Però també va dir aquesta que diu, vamos, ale, ale, que és gerundio.
Fantàstic. Això també ho va dir no Letícia Sabater. Sí, sí.
També.
Vamos, vamos, que és gerundio.
Bé,
sí,
és que sí. M'apareix que...
Això deu ser una broma.
No.
M'apareix que ser bolles de sabre d'una per empenyar d'altra.
Hi ha gent que se pensa que gerundio vol dir tenemos prisa. Molta gent, sí, sí.
Ah, clar, andando sí. Que gerundio. Sí.
Andando que gerundio.
Hi ha molta gent que se pensa que gerundio significa tengo prisa. Sí.
Home, és que...
És gerundio, diuen, és tarde, sí. Molta gent se pensa.
Una cosa que diu, andando, que és gerundio, que és sinònim de corre, corre.
Conxos.
Diria jo. Sí.
Que se pensa... Vinga, corre, corre, continua.
Continua, senyor Verga. Sí. Però... Què va dir, senyor Verga?
Home, no, que el senyor Verga.
Ell va dir també, no lo sé, ni falta que me importa.
Ni falta que m'importa. Fantàstic.
Ara m'acusaran de masclista per una cosa.
És que perquè, ja, avui no, ja dos un parell de números.
En el recull que he fet de frases. Només he parat una que digués un home. Però era un home molt important, ja arribarem. També va dir ella, no és com per arrascar-se les vestidures.
Rascar-se... Clar.
Arrascar-se, que també hi ha que dir arrascar-se.
Però tu pensa una cosa, que si tu te rascas les vestidures molt fort, també te les podes rasgar.
També això tenen raó.
Si tens les ungles, segons les ungles que tinguis.
Et sap, això?
I aquesta lota també se quedó fumigada del susto.
Fumigada?
Fumigada
volia
del susto.
Volia dir fulminada.
Fulminada, supos que sí.
Això és que fulminar més que fumigar.
Això és llàstima que no la fulminàs.
Que fumigar massa més, no?
Que no la fulminàs.
És que el millor és un estat superior de...
Estic fumigat.
Estic fumigat. Però, escolta, és que era per fumigar, era en George W. Bush, que m'apareix que és el fi, no el veia?
Sí.
És el fi. Bé,
què va dir?
Aquest home va dir que la majoria de les nostres importacions venen de fora del país. Mateix. Va, per això, és veritat que això va dir... Això va dir aquest gran president.
És que el problema seria que no venguessin de fora.
Exacte. L'altre no l'han dit, la majoria de les nostres importacions venen de fora del país. Tanta sort.
Un geni.
Tanta sort, perquè...
Tot un geni.
Bé, però vegent.
Sí, no, ja...
Ah, fa poc que se va venir son pare.
Sí, això sí que et sap.
Ja que és fi. I una... d'Antonyita la Fantàstica. Saps qui és?
Ah, sí, és la veïnada. Sí.
És veïna vostra?
Sí, jo, és amiga meva. Jo podria dir, me va regalar un camelo.
Un camelo del sud?
Un camelo, no, un camelo. Va caure un camelo i el guarda un camelo.
Però només un?
Sí, perquè se li va rompre un en directe i me'l va donar.
No, ella, i no t'hagués pogut acusar de qualque cosa. Jo te diré per què. Perquè ella va dir que va ser assediada en Marbella per Bin Laden. I també...
Por Bin Laden?
Sí, i també per Dolly Alfayet. Me pretendió cuando era novia de Diana, va dir ella. Tu imagina que en lloc d'anar Diana, el dia del cotxe hi va ella. Hauria hagut sort d'una cosa, perquè en els airbags que duia, pintura...
Mateu, no te permet això. Avui m'enfadaré amb tu.
No, és que el cotxe... Tenia airbags, el cotxe?
Vinga, continua. Continua, senyor Pérez.
Bienvenida Pérez. Hem de xerrar del ligre i hem de xerrar d'una cosa. Bé, bienvenida Pérez. Va dir que mi abuela murió a los 10 años.
Impossible.
Supos...
Això era un acudit. Mi abuelo murió cuando era muy pequeño. No, impossible. És una trampa. Ho deia d'imposta.
I ara també diu que l'aspirina fluorescente és més ràpida i eficaç.
Fluorescente?
Sí.
Perdona, retir el que he dit abans. Ho havia dit en sèrio.
Sí, ho havia dit en sèrio. Està clar que
l'aspirina... Avui en Mateu de la Selva ve o no? Perquè si no era Amarga de la Selva.
Sí, bé, feina Amarga de la Selva i llavors faig
Amarga de la Selva. Vol Amarga de la Selva, perquè la setmana... Avui de què mos parlaràs?
Avui t'explicaré del pájaro carpintero.
I no sé qui mos parlarà, però se mor de riar i tot això. No, deu ser gros.
Perquè t'explicaré per què t'has deixat el pájaro carpintero.
Bé, de millor que parli...
Serà més graciós, el que t'explicaré, que l'has deixat el pájaro carpintero.
Millor part del ligre, en un moment, perquè si no podré xerrar de ser riar. I la setmana passada, no sé per què va sortir el tema del ligre.
Perquè xerraven del tigre.
Exacte. I jo vaig comentar que hi ha el ligre, que és un híbrid entre un lleó i una tigresa. És a dir, mascle, lleó i tigresa. I el seu aspecte és immens, té ratxes de tigre així difuses, el pelatge és entre taronja i groc, i la femella del ligre és ligressa.
Ligressa.
Excepció de ser humà, de l'homo, bàsicament, responsable de que hi hagi ligres, perquè en la natura no... I el problema que té aquest animal és que té un tamany immens, el tamany... va fer 4 metres de llarg i pesar 500 quilos. I el problema és que el seu tamany s'explica perquè el gen inhibidor del creixement es transmet per via materna en els lleons i paterna en els tigres, de manera que el tigre no hereda cap d'aquests gens
i creix.
En canvi, si sa mare és al revés, si
és una lleona i sa mare un tigre,
és un animal amb un tamany més normal, sí, però és una cosa horrorosa perquè les volen per explotar en els xis zoològics, i tant de bo que ja hi ha països que està prohibit que utilitzin els animals, siguin així o els animals no s'han d'utilitzar. Pájaro carpintero, no,
jo he dit un perill de curiositat del pájaro carpintero, però t'explicaré per què dius pájaro carpintero. Ara som a Nadal. Llavors ve
Sant Josep, té alguna cosa a veure Sant Josep,
perquè Sant Josep era carpintero, i d'allò dic, ara que estem per Nadal, que ha de fer tanta feina, li posarem un pájaro carpintero i així el manco ell no haurà de fer tanta feina i podrà tenir un dia de descans. Festa. No ho veurà. Bé, el cos que pega en Sobec és capaç de donar d'entre 15 i 16 cots per segon. Per segon.
Pobret.
Les seves forces no saps la seva llengua, són com un complex, una cosa connectada en el cervell. I això els serveix com una espècie de cosa flonja.
Perquè,
un amortiguador.
Un airbag.
Que això vam abans.
Pues ara ho pot dir, airbag.
Bé, un airbag, sí. Per evitar danys mentre picoteja. El seu crani és més gros, més gruixat, que el d'altres ocells, perquè si no se podria rompre en ses... que és com un compressor. Pot picotejar unes 12.000 vegades diaris. Tu t'imagines? 12.000 materials.
Pobre animal.
El cop que rep el seu cap és 1.000 vegades millor que la força de la gravetat. Així que no. És una espècie de pájaro carpintero d'aquest ocell carpintero. Què cosa diu un diu mallorquí? Ocell fuster.
Ocell fuster.
Ocell fuster, idò. Que se coneix com a bellotero.
Idò, com a Manolo Otero, quan cantava... Estava casat amb Maria José Cantudo, que cantava el bellotero.
El bellotero. Idò, guarda aliments per si hivern. Aquest s'alimenta de bellotes. I la curiositat és que guarda per si ven les bellotes, però fa un foradet a l'arbre i aquest foradet només guarda
una
bella.
Clar, perquè no li robin.
Els aglars d'un amb un.
D'un amb un.
Perquè si guarda... li roben, només n'hi roben un.
Què diu?
Bé, no ho sé, jo no és que pensi com un pájaro carpintero, però...
Podria ser.
Jo, si fos un pájaro carpintero, faria això perquè faria no m'ho robés.
És molt valent, perquè lluita en cers i altres depredadors si intenten entrar en el seu forat fins que pot perdre la vida i tot per defensar.
Són molt valents, ja. El colibri que ens van contar defensaven el territori.
És que tu imagina que un pájaro carpintero te pegui un sobec. Ha de fer una malada.
Els animals menuts són molt valents. Mira, Esquerra té. Esquerra té el de Mar de Valent, tot el dia...
I els chihuahuas.
Sí.
Bon Jesús, tant de bo que el chihuahua és petit, perquè si fos...
No t'hi deu quedar més remei.
T'imagines, un chihuahua... Un cada bestiar se m'ha llet un chihuahua.
No, per favor. No, gràcies.
Per favor. Per això t'he dit, que
No. I el que pájaro carpintero va un munt... Ho ha fet venir bé,
Duia una bona estona i no t'endeminaran mai, perquè vull això...
No li he volgut dir abans, dic, ja veuràs.
No, ja m'agrada el factor sorpresa.
Sorpresa per a tu sabia.
No, perquè te conec ja i m'on hem d'anar. Però tornarem el dia de Nadal, voleu?
Sí, clar que sí.
Vendrem a fer el vespre de Nadal aquí.
Vendrem ben inflats.
Vendrem aquí, sí, un poc més que són euros, però vendrem ben igual. I de Monenam, fins la setmana que ve, que serà Nadal. Adeu.
Adeu.
Merry Christmas. May your every New Year dream come.
and silent nights. Well, the snow would fall upon my bed, white sugar from Jesus, and take me to the day. She could always smile, the virgin child would always show you sin, just to say. Always Christmas time to wipe the year away. I guess that mom and dad decided that the war would have to wait. It was always Christmas time when Jesus came to stay. I could believe in peace on earth, and I could watch TV all day. So I dreamed. I went a little crazy. God knows they can see the child. But the snow that falls upon my bed, and loving I need it, falls every single day. For each and every child, the virgin smiles for all to see. But you kept her from me. It was always Christmas time to wipe the year away. I guess that mom and dad decided that the war would have to wait. It was always Christmas time when Jesus came to stay. Yes, I dream.